Comença Font de Misteris.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, en Sergio Rigo, davant de l'ordenador, en Carles Albarracín. En els comandaments tècnics tenim en Romina West. I de tot plegat, vos donem la benvinguda en aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Ara fa de més 15 dies, una setmana abans de metre el programa que vàrem dedicar en el tema dels gegants, va morir un geni, no? un gegant de la música. I vàrem pensar dedicar-li el programa de setmana passada, perquè, a fi de comptes, era un gegant de la guitarra. Però bé, el joc de paraules no el varen trobar del tot adient, no? Encara que ho era un gran, no? De fet, ell va dir en Matt Knopfler, el de Dire Straits, que per jo és un dels millors guitarristes del món, un habitual de les nostres illes, i de deia en Knopfler que veient-lo entenia que ell, el mateix Knopfler, no sabia tocar la guitarra, no? Veient en aquest geni. O un altre, en Keith Richard, del Rolling Stones, que d'ell diuen que és una llegenda, i ell va dir que sí, que en el món hi ha dues o tres llegendes de la guitarra, però damunt de tots aquests genis de la guitarra està, en aquest cas malauradament estava, en Paco de Lucía, un gran entre gran de la guitarra. Per això ara estem escoltant aquesta versió que posa els pèls de punta, no? El concerto Aranjuez de la mà d'en Paco de Lucía. El nostre veí d'aquí, de Palma i de Campos d'Esport, també Mallorca, que va triar les nostres silles per viure-hi. I aquí de vora Palma, establiments, va gravar el que va ser el seu darrer disc, que s'ha convertit en pòstum, no? Per això avui li volen dedicar el programa a ell, no? Un home que va triar les nostres silles, que en pocs estudis, a la infantesa, i a base de lluitar, practicar i somiar, ho va aconseguir. Va arribar a ser el millor del món en lo seu. És tot un exemple de superació dels que ens agraden tant a Font de Misteris, i també ens agrada la seva obra, no? El seu art gratat a una guitarra que pareixia tenir ànima. Per això aquesta musiqueta que estem escoltant ara. I bé, abans de començar el programa hem estat mirant el Facebook, perquè és un bon mitjà aquest, les coses són com són, és vàlid i també és molt útil per saber coses d'aquella gent de la que feia molt de temps que no sabien res. També és vàlid per donar-te en compte de que no ets un bitxo tan raro, no? I que molta de gent pel món pensa el mateix que un mateix, que té les mateixes inquietuds, els mateixos somnis, les esperances, les ganes de lluita que parlàvem fa una estona en ells. Bé, que al final resulta que tots són diferents, però molt sovint no tant. Bé, i ara estava parlant del Facebook, perquè per aquest programa, per a Font de Misteris, lo del llibre de ses cares, que diu la Sandra Llabrés, ens està anant molt bé perquè ens serveix com a mitjà per poder seguir una comunicació en vosaltres, no? També serveix per poder fer arribar imatges, vídeos, dades, el que sigui, no? Fer més visual un programa radiofònic. Estem ja en els voltant dels 700 seguidors, de veres, moltíssimes gràcies, perquè no sabeu les forces que ens dona, no? O sigui, 700 persones de les que fan ús d'internet, del Facebook, i consideren que el nostre programa els agrada. I és un honor, davant de veres, però no tots nosaltres, no? Com també ho són les mostres de carinyo que estem rebent, també mitjan altres medis, no? També és un honor saber que se mos escolta de gairebé tot Espanya i de molt dintre del món. Fa mesos ja vaig fer una llisteta i ara fa un moment l'he tornat a mirar, actualitzant-la, no? Perquè a part dels països que ja vaig dir, molts són de Sud-amèrica, també n'hi ha de propers, Itàlia, Portugal, Reino Unit, Alemanya, Suïssa, i d'altres també de semblants europeus. Però també tenim oients en el Marroc, als Estats Units, a l'Índia, a Finlàndia. No sé, de bon de veres, molt agraïts a tothom i també gràcies a tots pels vostres missatges. Bé, i tot això per dir que el programa d'avui va d'això, dels vostres missatges, perquè hem estat un parell de setmanes, tres o quatre, han estat, que, bé, com sempre, mos han deixat dur pels continguts principals i no hem respectat en Sergio i a la seva secció. Bé, Sergio, a tu sí que t'han respectat.
Gràcies.
Sí, no, la secció no tant. I perquè directament molt l'han votada. I clar, que ha passat, que se'ns està acumulant sa feina, i per això avui dedicarem tot el programa a respondre, a tractar de respondre, totes aquelles coses que ens heu comentat mitjans les vies de contacte que teniu en el vostre abast, i que, Sergio, si vols, ara les podries anar, diguem.
Idò, bona nit a tots. Idò, ja ho sabeu, si us voleu enviar algun missatge o demanar alguna cosa, ho podeu fer tant a les xarxes socials de Facebook, cercant Font de Misteris, Twitter, cercant arroba Font de Misteris, o al correu electrònic, fontdemisteris@ivetresradio.com.
Bé, els tres en número. Així que en el programa d'avui ens mirarem de posar, si podem, el dia, i de pas també tindrem en Sergio més content durant unes setmanetes, i així deixarà de demanar-me, com ja és costum que faci, no? que li dic a aquesta gent, que li he de contestar. Bé, i doncs mirarem de contestar aquí ara. També record que tots els missatges que ens envieu, evidentment, tots el llegim i tots són respostes, no? El manco devia a nivell privat, no? I que si ens envieu qualcun, pues, d'aquests privats, avui crec que tornen a tenir qualcun d'aquests privats, i doncs si n'envieu qualcun que no voleu que sapiguem qui ets, o sigui, que no voleu que el voleu mantenir anonimat, no? I doncs basta que ho digueu, si mos dona temps avui llegirem un. I perquè si la nostra idea és un punt de trobada, un nexe d'unió entre tots aquells que ens agraden aquestes cosetes, no? I doncs crec que el primer que hem de fer és tractar de ser respectuosos amb tothom, no n'hi ha d'altre. Quina passada aquest puntatge, eh? Quina passada. Bé, res més, començam. Programa 40, Borja.
Sí, bona nit. 40, que per cert és un número d'aquells màgics, no?, i misteriosos. 40 dies en el desert, també en el desert és 40 anys. I bé, ja que hi som, pens que podríem fer aviat, quan arribi el número 50, un especial, Font de Misteris.
Sí.
Ja veurem de què, però un especial.
És curiós, això, de cercar números rodons. Sí, ara veure, quan fem 50 hem de fer qualque cosa, però per què en números rodons de 50, no? És a dir, per què no els 38, els 42 o els 53? No ho sé, un dia ho cercarem en això de números rodons, supos per sistema mètric decimal, no ho sé. Però 40 programes ja, està bé, està bé. Bé, gràcies, ara sí, anem-hi.
Font de Misteris, amb Txema Font.
Ara ja sí, vinga, començam. Podries, Sergio, anar duent un poquet el tema? Missatges, dubtes, comentaris...
Idò, podem començar, per exemple, en Albert de Palma. Ens diu, no fa molt, passejant per Palma, m'ho vaig trobar una cosa ben curiosa. De camí al nou baluard d'Espínsep, vaig passar per la porta d'escamp. Allà, els bancs, per saber que hi ha, concretament a la part de baix, tenen esculpides unes vieires que recorden molt el símbol clàssic del Camí de Santiago. Quina relació pot tenir?
La porta d'escamp és la que queda en el final de les avingudes, a Palma. Allà era on hi havia les vivendes militars, que fa un any varen ser enderrocades. També era allà la caixa de reclutes. Això de la caixa de reclutes era on un havia d'anar a informar-se quan havia de fer servei militar, que dèiem fora també això del servei militar. I d'allà, més o menys, a segon podrien trobar l'anomenada porta d'escamp. Allà s'han recuperat per la ciutat, per les illes, aquelles murades antigues, i tota aquella part que va quedar amagada i fosca, pues ara torna a tenir llum. De fet, és el primer, bé, gairebé el primer que troben els turistes quan entren a la ciutat, que per cert m'has comentat la desgràcia que li han fet, no?
El baluard, sí, ja estava pintat. Fa ni dos mesos o tres que van reinaugurar
i ja està tot,
ja està tot fet pols.
Quina pena, un poc més de civisme, no? Dic jo, no ho sé, però pens que hem d'anar un poquet en compte amb el nostre patrimoni, no? Bé, les vieires en els bancs. Borja, has anat a fer una foto, m'has dit?
He anat a fer la foto i ja m'avancen en Sergio i diré que d'aquí una estona estirà a penjar en el Facebook.
Ah, perfecte, fantàstic, perquè a més és un detall que no sabeu. A què anàvem? Perquè començant bé, perquè aquesta és difícil, no? És difícil. Bé, pot seguir girant, no és difícil, és complicada respondre. La simbologia de la vieira, de la Concha de Santiago, perquè dona per més d'una pregunta. Si vols per ell la guardarem per quan facem el programa d'aquells peregrinatges antics que avui dia encara es mantenen, que es fan, i a més se fan amb més força, no?, dins un món desacralitzat, el qual no deixa de ser curiós. I a més, conxes com aquesta, puc assegurar que les he vistes fins i tot a Bèlgica, per terra, un se les troba allà, és un símbol del peregrinatge, però per què? I de, ja ho hem dit, prenen nota, té massa misteri, hi ha qui diu que es va agafar per la forma que té la pota d'una oca, el juego de la oca, no? Hi ha qui diu que el joc de l'oca és un procés iniciàtic. Bé, me callo. Vinga, un altre dia, Sergio.
Ara anem amb una pregunta, curiositat, que segurament més d'un oient li sorprendrà. Ens demanen sobre les escultures que hi ha al mur d'una de les finques de la plaça de Santa Eulàlia a Palma. Ara segur que més d'un pensa i no sap en què referim.
Sí, la plaça de Santa Eulàlia. Bé, supos que te refereixes a les estàtues, sí. Perquè la plaça de Santa Eulària en si mateixa és un dels punts més interessants, no?, a la vegada que desconeguts, tal vegada, no? Què deu fer referència en aquell Cap de Lleó? No, Cap de Lleó? Perquè, clar, també hi ha Cap de Lleó, a on era la Casa de Socors. Bé, no, que la plaça en si mateixa sí que és una verdadera curiositat. La podria respondre tu mateix.
Sí, clar, bé, la qüestió a la que fa referència el nostre seguidor és que una de les cases de la plaça Santa Eulàlia, a la seva façana, just la que fa cantó amb el carrer de Sant Francesc, hi ha des de fa un bon grapat d'anys, quasi 70, tres grans escultures que representen a tres dones. Reben el nom per aquest ordre, d'Aurora, Merídies i Vesper, i són obra d'Antonio Font. I que representen aquestes tres enormes figures? Aurora, segons recull el periodista Joan Riera al Diari de Mallorca, amb el seu llest de la mà simbolitza l'arribada del dia. Merídies, per la seva part, representa el migdia. I per ventura també, en la fruita que du a la mà, vendria a dir que és la maduresa quan els fruits són millors. Sense dubte és una bona alegoria, no?
Sí, la maduresa és 40, com el programa d'avui, que és 40. Una gran alegoria. Jo no ho veig tan clar, això de lo que has dit de la fruita. En Joan Riera, els seus articles són fantàstics, però està bé, perquè s'està donant qualque tipus d'explicació. La darrera figura que representaria?
I en aquest cas, la darrera escultura, Vesper, és la fi del dia, la posada del sol i, en definitiva, la fi de la vida, la mort. Sobre això hi ha qui diu que aquesta escultura es complementa amb un altre element decoratiu també ben interessant, que es troba just a davant, a l'altre costat de la plaça. És un rellotge que es troba just a dalt de la façana de la Casa Vila i que, a més de marcar les hores, du escrit un pertorbador missatge que diu «Cada hora fe, la darrera mata». No deixa de ser curiós que aquest missatge a una plaça especialment coneguda per les ombres morts que hi ha hagut durant segles a ella, no?
Sí, no, i més, com hem dit, una plaça plena d'històries. Rutes de Palma, Borja, se podria fer una ruta que seria sense ruta, perquè podríem estar estàtics allà, no? Perquè Fins i tot aquí mateix, en aquesta plaça, estic parlant de memòria ara, va ser el darrer domicili on varen tenir amagat en el conegut com a drat de Nacoca, que es troba ara actualment en el Museu Diocesà. Un dia també contarem la tràgica història de com va acabar d'unes golfes a la plaça Sant Eulari a un museu. Sergio Sabeix.
Ara un missatge que ens ha obligat a trascar una miqueta. Diu: hola, sóc en Joan i sóc un fidel seguidor del vostre programa. Sóc de Ciutadella i voldria que, si podeu, m'aclaréssiu una mica un dubte. Què és o què representa el llibre vermell que es conserva a la batlia del meu municipi? En sabeu res?
Bé, aquesta també és una pregunta que du, eh? La m'aguda de cercar. No coneixien la resposta. I Borja, tu també la tens, pots?
Sí, val. Bé, la història d'aquest llibre és curiosa. Rep el seu nom per les tapes vermelles que té i és un recull dels antics privilegis, recursos financers, etc., dels habitants de Menorca. Aquest llibre, però, se va perdre a una data ben important per menorquins, l'any 1588. Va ser quan una esquadra turca, comandada pel famós Mustafa Piali Baixí, va intentar atacar amb les seves 140 nous i més de 15.000 homes al port de Mou. Allà, el seu feroz atac va ser rebutjat per les defenses del fort de Sant Felip, així que Mustafa va decidir rodejar Silla i atacar, en aquest cas, Ciutadella. Allà la situació era ben diferent. Ciutadella només estava defensada per poc més de 600 homes, però així tot va resistir durant 9 dies. I després, clar, destrucció, incendi i saqueig. I enmig d'aquest desastre, el llibre vermell se va perdre. I com pot ser, se demanarà a qualcú, que avui en dia aquest llibre torni a estar a Ciutadella? I de parèixer que gràcies a Jerònima Alzina, que va ser feta presonera i esclava durant aquell assalt de 1588 i duita a Constantinople. Allà té la sort de ser alliberada i no se sap realment com aconsegueix fer-se en el llibre vermell i tornar-lo a la seva terra, Menorca. Un detall també interessant és que quan Jerònima Alzina va arribar a Ciutadella, va demanar una enorme suma de doblers per entregar el llibre. I clar, en un primer moment, les autoritats se van negar. Però més endavant van accedir finalment a pagar-li, però molt menys de lo que demanava. D'aquesta manera, el llibre vermell va tornar a ser dipositat a la casa de la universitat.
I d'allà ho sabem.
Ara canviem d'illa i ens anem a Eivissa per intentar donar resposta a una qüestió que ens ha arribat sobre el pont de la font d'en Juna. Quina és la història d'aquest pont i d'aquesta font?
Un font de misteris, havia de històries de fonts.
Sí, no?
Sí.
Ja ho pot dir? És vera? És vera? Sí, el font d'en Juna, és vera. Sí. Bé, i gràcies, no? Aquest pont es troba a Santa Eulària de Riu i sí que té una llegenda curiosa. Bé, el pont i la zona. Crec que ja aquí hem parlat del pont, no, Sergio?
No, aquí, si no recordo malament, vàrem parlar del pont vell de Santa Eulàlia.
Bé, perquè és el mateix lloc, eh? O sigui, si no m'equivoc, és el pont vell de Santa Eulàlia de Riu, és on està aquesta font, no? És la font d'en Juna, que li diuen. A veure, ja des de ben antic, aquest seria el pont vell de Sant Eulari, un emplaçament màgic on tradicionalment, per exemple, es podria recollir un familiar. Millor dit, es podria fer part del ritual per aconseguir fer-se amb un familiar, encara que diuen que no és recomanable aconseguir-ne un. Els familiars serien l'equivalent pitius en els dimonis boiats de Mallorca, però els familiars d'allà s'aconsegueixen una determinada nit a l'any fent un determinat ritual i a més han d'aconseguir agafar la llavor de la falguera. Un pil l'hem aconseguida, la ficam a un pont negre i el duim a casa. I allà ens trobaríem amb la sorpresa que dins el pot tindríem un ésser estrany, ple de màgia i també de perill, eh? Això si fa en casa la tradició. Seria un ésser sortit de les tenebres, un ésser petit, però diabòlic. I bé, en quant a llegendes, direm-se de sa font, eh? Ja que això... Idò, una història ens diu que un jove ben plantat, com sempre soles en aquestes històries, anava a festejar una dona que tenia fama de sa bruixa. I quan ja era ben de nit, el jove, mentre anava de camí a trobar-se amb sa seva estimada, sa suposada bruixa, va sentir sudol d'una òliba. Això, segons li havien dit des de sempre a casa seva, s'havia d'interpretar com a signe de mala sort, com a senyal de que aviat hauria de succeir qualque desgràcia. Aquesta primera vegada el jove no li va donar massa importància i fins i tot ho va contar a casa seva. Però va preocupar molt quan la situació, en l'òliba, es va repetir una segona i una tercera vegada. Es diu també que aquesta tercera vegada el jove va sentir atacat per un ferotge ànec negre i que, presa del més terrible dels espants, va decidir llevar-se sa vida amb sa seva pistola. I el matí següent va aparèixer mort, precisament dins Saigo, dins aquella font.
En Amadeu de Palma li va sorprendre molt el tema de la bilocació de Maria Jesús d'Àgreda, en un programa que la vàrem tractar de refiló, i ens pregunta si en tenim coneixement d'altres personatges cèlebres que s'hagin vist en aquesta situació.
El dia que vàrem estar parlant de bilocacions, vaig demanar ajut, per si qualcú sabia res més d'un home interessant, no? de mitats del segle XX, que es deia Eduardo Rodríguez, que era un jesuïta. Encara ningú en s'ha dit res, les coses com són. M'agradaria, si qualcú sap res d'aquest jesuïta, mos ho digués. En Carles mos està demanant sa paraula, i de... digues.
Vinga, va. Per a que no digui que sóc un outsider, jo també afegiria llum a la història. Com molt bé apuntava en Borja en aquell programa, aquest tema de la bilocació el va tractar en Javier Sierra en la seva novel·la La dama azul. Jo en conec d'altres casos que també estan relacionats amb molt de la literatura i que qualque escriptor s'han aprofitat per afegir-les en el context del mateix relat. Per exemple, tenim el cas de Lord Byron, que va entrevistar-se a la cambra real de George III mentre estava a Grècia, patint de malària, i que en Tim Powers va aprofitar per a la seva novel·la Les portes d'Anubis. També tenim altres força particulars, com Guy de Montpassant, que ha obcecat en una composició que se li resistia, va veure com una rèplica exacta de si mateix li dictava la cloenda de la seva narració. O la que narra en Goethe a les seves memòries, sembla ser que es va creuar una projecció futura seva pel camí de tornada mentre s'acomiadava de la seva estimada Federica.
Tu també. Però això d'en Goethe, no vos ho puc plantejar mai. Jo ho he sentit diverses vegades, lo de trobar-se amb un mateix, a un camí fosc i tal... Hauria de ser fort, això, trobar-se amb un mateix.
Això està apuntant a fer un programa d'enigmes literaris.
Per exemple, sí, mira. Sergi, ja pots apuntar mentre... Perquè... Vinga, segueix, perquè m'he content.
En Xema me mira amb cara d'assassí.
Vinga.
D'acord, sóc un canalla. Sí. Confesso la meva estratègia. Ho he fet expressament, i si vols m'explico.
Més mal.
Per què deia tot això? Doncs perquè el rei George III i Maupassant tenien en comú que tots dos van perdre l'enteniment en qualque moment de la seva vida. I perquè en Goethe, si alguna cosa destaca, és precisament en la seva prolífica imaginació.
Perdona, però tenir imaginació no vol dir que puguis també tenir altres coses.
Era un pillat. De totes maneres, puc fer una impressió del tema, si voleu, no? En altre sentit. Existeix també una història que més aviat sembla una llegenda urbana, en la que van involucrar a Richard Bach, aquest l'autor de Juan Salvador Gaviota,
sí,
amb uns experiments de control mental tutoritzats per la CIA, que s'anomenaven SCANATE, que és l'acrònim de rastreig coordinat. El programa en qüestió pretenia utilitzar persones dotades de suposades facultats psíquiques per espiar objectius militars i, com heu pogut endevinar, implicava la bilocació mental dels voluntaris.
Que fort, no?
Sí, bueno, total, en definitiva, que el tema de la bilocació ha otorgat a la literatura universal més una inspiració galàctica. Ja me callo, però jo diria que també en Richard Bach se'n va aprofitar d'això que per escriure nada és azar.
Prenen nota per la d'enigma literari i misteris de la literatura, una cosa així, m'ha agradat. Molt bé, molt bé. Mira per on.
Vaja, com es programa. Vaja, m'ha sortit malament el tema.
Sí, exacte. Tu que volies fer un poquet d'au i d'arrapar.
I una altra boníssima qüestió que es va arribar fa un temps i que ja pertany a un dels clàssics entre els misteris i les conspiracions és la que feia en Josep Martí des d'Alcúdia. Ens demana sobre el famosíssim assassinat de JFK, sobre els tiradors i especialment sobre l'anomenada bala màgica, que segons pareix fa descriure una trajectòria impossible abans de ferir a Kennedy.
Ho és un clàssic, un clàssic també de les teories conspiranoiques, però si un cas fem la primera aturada per la publicitat i tot d'una continuem a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
Font de Misteris, amb Xema Font. Abans de seguir, parau atenció.
Quan veus, per a tu només és una llauna. Els recicladors amb 80 llaunes poden fabricar una llanda de cotxe. Si les deposites al contenidor groc, podem aprofitar-les. Ja no seran residus, seran un recurs per reutilitzar. És un missatge de TIRME.
A IB3 en Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font.
Continuem a Font de Misteris, avui fent un especial de vosaltres, dels oients, i estàvem amb una pregunta que ens va fer en Josep Martí d'Alcúdia damunt de la mort d'en JFK, damunt del tema de l'anomenada bala màgica. Borja, podries fer un resumet de lo que vol dir això, que és això de la bala màgica, per començar?
Clar, la bala màgica és una teoria que se va formular la Comissió d'Investigació de l'Assassinat, la coneguda com a Comissió Warren. Aquesta teoria deia que una sola bala havia estat la causant de totes les ferides no mortals d'en Kennedy i d'en Connery. Lo curiós de tot això és que aquesta suposada bala se va trobar a la camilla d'en Connery a l'hospital. I per què se diu màgica? I del perquè suposadament una sola bala va ser capaç de traspassar el coll del president, el pit i el Kennedy d'en Connery, i finalment va acabar a la cama d'aquest. I durant aquest trajecte va fora de roba i costelles i tot el que hi havia per davant.
I és veritat, és mentida? Bé, tenim que una mateixa bala va matar en John Fitzgerald Kennedy i a la vegada va ferir en el seu company en el cotxe, no? Que anava assegut davant d'ell. I bé, pareix que en Connelly aquest, que era el governador de Texas, va creure sempre que hi havia hagut una altra bala. Un altre tirador, per entendre-nos, però vale, va venir tres en total. Però del mateix tirador. Han passat 50 anys i la tècnica se suposa que ha avançat tot suficient per concloure amb més precisió, mai millor dit la paraula, així que, com tractant de fer sempre Font de Misteris, han demanat en els que més saben, en aquest cas han demanat un perit judicial en balística forense perquè en respongui en aquesta pregunta. Ell és en Rafael Font, que a més de pèrit en judicial en balística forense, també és monitor de tir, és tirador olímpic i deportiu i és un dels responsables de l'armament de la policia local de Palma. I li hem demanat algunes cosetes, no?, relacionades precisament amb aquest tema tan controvertit, o sigui, és la paraula. En primer lloc, damunt la trajectòria d'aquest projectil, és a dir, és possible un canvi en la direcció del projectil?
Bé, la bala que se va disparar, que és de 6 mm Carcano, en aquest cas, o les bales que se van disparar, en el moment que impacten, per la seva densitat excepcional, o sigui, per la seva forma, poden tenir una trajectòria erràtica, que dèiem, o produir-se rebotes o canvis de direcció degut a la alta velocitat que agafen, i més després d'haver impactat amb el cor del president, li va travessar el coll, va travessar el nudo de la corbata, i després va impactar en el governador. La gent no s'ho explica, però així com anaven dins el cotxe i per l'àngul d'estir efectuat per Norwalk, és perfectament possible. De fet, és més possible això que hi hagués una altra bala, perquè és més complicat que coincidissin d'orificis d'entrada d'aquest territori amb un altre territori d'un altre tir.
Una altra qüestió és si la mateixa bala va poder fer tantes ferides. És a dir, seria possible que en la mateixa bala ferís en diferents llocs a dues persones?
Sí, totalment. Primer perquè la gent s'imagina les dues persones assegudes, en les mans quietes, i segons els fotogrames, perfectament, com el governador està en la mà esquerra saludant, ¿vale? Després té els genolls molt amunt perquè anava assegut, i això la gent no s'imagina, anava assegut amb uns assents supletoris perquè anava just davant el president, perquè hi ha tres files d'assents i els assents són supletoris i el genoll el de duer molt amunt. Si veiem on està col·locat el president i on està col·locat el governador, amb una petita desviació del projectil, això és més que possible. A part de lo que hauré dit, és un projectil de 6 mil·límetres, molt liviano, que deia molt ligero, és un cartutxo militar que està preparat per ferir i perquè agafi trajectòries erràtiques i no mati amb el primer impacte, sinó que causi els majors ferides possibles sense deixar tota l'energia en el primer impacte, que d'això se trata un calibre militar. Intentar fer la major ferida possible sense matar a la víctima. Els militars diuen que és millor ferir perquè has de menester d'hora molt més per evacuar a una persona ferida que no a una morta. I tal, bé, encara ara les municions les fan perquè faim més ferides que morts.
Mal rotllo també això dels militars, no? Quina mala bava. Jo, quan mare m'està parlant, me va mostrar unes fotos, me va fer uns croquis, i jo ho vaig entendre bastant bé, lo de com estava assegut el governador davant del president i això. Bé, seguim amb el nostre perit judicial en balística forense, i ara me respon a la pregunta de si pensa que hi havia només un únic tirador, o si pel contrari n'hi havia més. I si Noswald, l'assassí, oficialment assassí, podria estar capacitat per aconseguir assassinar el president Kennedy.
Bueno, aquí hi ha hagut gent que deia que Noswald no era bon tirador, i és tot el contrari, perquè Noswald va estar a l'exèrcit i este considerat com tirador d'èlite, que diuen ells, o un tirador selecto, i entre tir i tir hi ha un 4 segons. Per una persona entrenada, és possible, més que possible. I de fet, si un té però, o se proposa matar el president, supos que haurà entrenat la fetxoria que va fer, o sigui, no va ser algo esporàdic, ho devia tenir en mente i ho degué entrenar. Si ho entrenes, i més amb el calibre que estem xerrant, que encara que sigui de rifle, no és un cartutxo amb molt de retrocés, un cartutxo relativament fluix a l'hora de produir-se l'impacte. Pots cada 4 segons efectuar un dispar amb un mínim d'entren, amb un mínim amb una persona que està varada a les armes de foc. I a part, estem dient que està a un 80 metres, i 80 metres amb una carabina i una mira telescòpica, per una persona que està relativament entrenada, no és una distància per res alta, és una distància relativament curta. De fet, és que tiram en rifles, en carabines, tiram de 200, 300, inclús més metres amb mira telescòpica, i fer sempre la gent que tira normalment bé, fer sempre l'objectiu amb una mira telescòpica. Hem de dir que també està apoyat. Un rifle apoyat amb una mira telescòpica és relativament molt fàcil fer blanc. És vera que el cotxe està en moviment, però era un moviment rectilíneo que seguia sense canviar, diríem, de trajectori. Anava a 15 km per hora. Considero que no era un tir difícil per una persona a disparar, des del meu punt de vista. Es veu que també ha de tenir un estrès i una tensió perquè estàs disparant en el president dels Estats Units, però els fets ho determinen. Li varen pegar en el cap. El primer va fallar, el segon li va ferir en el coll i el tercer va pegar en el cap.
Què vols dir?
No, només apuntar un parell de detalls. Ha xerrat en Rafael Fondes de la carabina que empleava Noswald, d'Escarcano, un detall que se pot afegir, no sé si per debatre o no debatre el que diu, però sí que és curiós que Escarcanos eren uns rifles italians que ja no se fabricaven en l'any d'assassinat en Kennedy, que els havien deixat de fabricar perquè eren molt dolents, perquè fallaven moltíssim, i seria una gran també casualitat que Noswald s'hagués fet amb un Carcano d'aquests que funcionés bé, que li permetés fer tot el que va fer. No sé, dona bastant de joc, per dir...
Mira, si vols, com una de les altres preguntes que hi ha és si era possible fer els tres trets en tan poc marge de temps, primer acabant d'escoltar el que ens va dir el nostre pèrit i apuntam això, ho comentam després d'haver-lo sentit, menys que ens diu, perquè era possible fer aquests tres trets en tan poc marge de temps i des de la finestra on eren Noswald i de com se van fer les ferides, no? Aquesta posició, principalment la més controvertida, no? La del cap de John Fitzgerald Kennedy.
Si un no ha disparat mai, és impossible. Si un ho té per mà, ho entrena, o ha entrenat, o està vinculat a les armes de foc, se pot fer. De fet, com mostra... Si un veu ser imatges, veu que aproximadament entre 4 o 5 segons se produeixen els tres dispars, i hi ha gent que ho ha provat i veuen que inclús se pot fer en menys temps. Una altra cosa és ferir, perquè no és el mateix disparar que disparar un objectiu i ferir-lo. I com us he dit, el primer va ser un tir errat. En principi creuen que va ferir a una branca que va desviar el projectil, que això ve... a ratificar el que he comentat, que una bala d'aquestes és molt bona a desviar per la seva forma i per les seves característiques, perquè va ferir una persona que estigui a 180 metres del cotxe presidencial, o sigui que la va desviar moltíssim. El segon tir li va quedar un poc baix perquè li va pegar a l'esquena, però ja anant en la idea de cercar el cap, pel que sabeu, i el tercer és que el va ferir, o sigui que va tenir temps de disparar, però per ferir-lo va tenir que emplear tres tirs. El primer no va ser és efectiu. I o encara que sigui una arma de cerrojo, que no és una arma automàtica, ho has de fer manual, com no és una arma que té massa retrocés, tens temps de tornar a apuntar. I més si estàs amb una mira telescòpica, i més si estàs apoyat a una finestra i una distància curta. Per tirar amb una carabina a 80 metres és una distància curta. De fet, hi ha competicions que se fan amb arma curta, amb una pistola o similar, a 50 metres sense mira telescòpica, i se fera en el blanc.
Posem el darrer tall, si t'apareix, Borja, i després comentes.
Sí, sí.
Quina seria, per acabar amb això, quina seria la conclusió que mos donaria l'esperit?
Jo torno a repetir que una persona mínimament qualificada pot fer el que va passar, un tot sol. I, a més, així com tenen les trajectòries d'entrada, els projectils, concorda en la posició teòrica on es té, no igual. Totes tenen una direcció descendente, i a part, hi ha gent que diu que va haver un altre tir frontal per com se mou el cap del president quan rep el tir mortal, diríem. I el problema és el fotograma. El fotograma està fet amb una càmera Super 8 dels anys 60. Si això s'hagués gravat actualment o se pogués mirar de fer fotogrames més a poc, veuríem que el cap se mou de costat a costat o rebenta més que moure-se cap enrere. Això és com si disparéssim una cindri. La cindri explota, per fet de que està ple d'aigua. El cervell té molta aigua, per dir-ho de qualque manera, i quan el projectil entra, el que fa és que se produeix una quantitat d'aire brutal darrere el projectil que fa que tot el que són vísceres, en aquest cas el cervell, rebentin, i per això el cap se li aixeca com se li aixeca els sos d'escap en el president. No és perquè hagi rebut un tir frontal, sinó per l'efecte de la mateixa velocitat del projectil fa que el cap li esclati, així de clar.
Bé, i així tenim que, segons en Rafael Font, un professional de les armes i de la balística, no pareix que hagi hagut un altre tirador ni cap bala misteriosa. Mos ha donat una explicació. Jo he de dir que quan, ja ho he comentat, que quan vaig estar assegut amb ell mirant aquest tema, me va sorprendre molt, me va mostrar, ja ho he dit, això de les fotografies, de niades garrifoses, perquè me va mostrar fotografies del cap del president Kennedy tot obert i m'explicava damunt les imatges i això. Jo personalment m'ha convençut bastant. Tu volies dir qualque cosa, Borja?
Bé, primer que ha estat realment gràfic lo de cervell esclatant com una cindri. De fet, crec que tots mos hem imaginat l'escena de la cindri.
Sí, el que passa és que en el meu cas, quan també me va mostrar les esgarrifoses imatges del cap del president tot obert, és bastant desagradable lo de la cindri. Crec que no menjaré cindris d'una altra manera, de la mateixa manera.
I una altra cosa, només un petit apunt. És el que compta en Rafael Font és possible, però m'està d'acord amb això, però és realment, penso, poc probable. És molt difícil. També per un detall que no hem dit abans, que és que Oswald sí que és cert que era un gran tirador, que havia estat a l'exèrcit, a les forces d'èlit, però que en el moment de cometre l'assassinat ja no està dins l'exèrcit, l'havien donat de baixa, tenia problemes mentals, prenia medicaments...
A veure, és que s'ha de tenir un bon problema mental per disparar en el president dels Estats Units en aquella situació, sapiguent que molt en fora no arribaries, o sigui, molt bé d'escapar no pots estar,
evidentment.
O ser un salvapàtries, no ho sé,
saps? Però això crec que també dona un plus de dificultat,
o que estigués protegit.
Hombre, molt protegit no devia estar, com, així com va acabar. Però aquí no han comentat a veure si Oswald, si hi havia una conspiració al darrere o no. A nosaltres, en Josep Martí, m'ha parit que es deia, mos va demanar damunt la bala màgica. La bala, en principi, no té cap tipus de màgia, perquè té una explicació que mos l'ha donada un pèrit judicial. Vull dir, no és que sigui aquí... Que... No, per tant, el tema de la bala màgica, el tema conspiranoic que podrien comentar, jo crec que això és per apunta Sergio.
Un altre font de misteris.
Sí, perquè es vera, dona per joc.
Sí,
perquè...
Si t'apareix per acabar amb el tema bala màgica, poden dir que és possible, però improbable. O molt complicat.
Jo ho veig bastant senzill. El que farem serà fer un programa damunt d'això. Tondi, a més, ell m'ho va explicar també amb el gràfic de com era el trajecte del vehicle presidencial, etc. l'altre tirador a on hagués estat col·locat, també. Vull dir, perquè estava tot ple de gent.
Hi ha, un, hi ha una possible resposta que deixarem per...
Mira, ara deixarem estemita, perquè és vera que mos dona per molt, gràcies a en Rafael Font per la seva col·laboració. Ara, si un cas, deixem els dubtes dels oients i passarem a un tema que ens, també el tenim pendent i que també mos fa il·lusió, les coses com són.
Sí, Gemma, ara aprofitarem per llegir alguns dels missatges de felicitació que ens han quedat per llegir aquestes setmanes passades i que naturalment ens heu fet arribar tant pel Facebook com pel Twitter i pel correu electrònic. En primer lloc, començam amb un comentari d'en Carolina Esteve, que el programa que van fer sobre coves a les Balears ens diu: m'agrada moltíssim el programa d'ahir vespre, la història de la cova d'Esporles a de Llucmajor. M'agradaria molt un altre programa de coves. Podríeu incluir la de la cova dels estudiants de Solla. Moltes gràcies i enhorabona per el programa.
Moltes gràcies a tu, Carolina. El programa aquell volia parlar d'una cova i se me va passar a aprofundir, perquè volia fer una mena de crítica que ara mos pensam que ho sabem tot, no? I sovint feim befa de lo que deien els antics. I tenim una cova, que només la varen citar, que deien que podia també haver estat habitada per gegants. L'autor la va descriure, però resulta que aquella cova se pensa que sí que va existir, però no sabem a bones. O sigui, sabem que va existir, però no sabem a bones. Però deim que el que va dir aquell antic era ridícul. Bé, no ho sé. Qui sap si l'han tancada des de dintre els habitants d'aquell món amagat, no? Podria ser, per què no?
Perdona.
Podrien ser? Evidentment no, però ja criticam el que deien els antics d'aquelles cosetes, no?, que nosaltres desconeguem, però nosaltres, encara que ho desconeixem, deim que no és vera. Bé. Farem més de coves, perquè és veritat que són intrigants. He contactat amb qualcú per poder parlar d'aquest tema i ho farem aquí a Font de Misteri. Gràcies de veres, Carolina, un plaer. Mirarem també d'aprofundir dins la cova dels estudiants de Solla. Un altre.
També tenim felicitacions, Gemma, que ens van arribar el dia 9 de febrer, quan aquest programa va complir el seu primer any d'emissió. Per això que alegria, entre d'altres, en Gabriel Mas, Juanjo San José, Domingo Hernández, en Carlos Martínez, en María José Llull, en Juanjo a Twitter, en Rafael Vives o en Esperanza Rodríguez els seus missatges.
Anàvem endarrerit, sa mare meva. Ha passat més d'un mes i encara queda tot això. Bé, demanant disculpes un altre pic, perquè jo volia avui deixar-ho tot llest, però m'aparir que no ho podran contestar tot en ventana, no?
Jo ho veig clar, ja t'he dit que ens quedaran qualcuns, però bé. Ara, si t'apareix, anem amb una notícia que ens ha enviat en Lluís, que va trobar a lainformacion.com, i que és molt interessant. El primer de tot, gràcies Lluís, el titular i la notícia deien: así suena la música que escondió el pintor El Bosco en las nalgas de un condenado al infierno. El Jardín de las Delicias es una de las obras más reconocidas del Bosco, que ha sido investigada por cientos de científicos y expertos durante sus 5 siglos de existencia. El tríptico, del que se desconoce su fecha de creación y su precio original, todavía guarda un gran número de misterios. La partitura se encontraba oculta en la sección dedicada al Averno, oculta en un libro y en las nalgas de uno de los penitentes. Descubierta por 2 estudiantes estadounidenses, la transcribieron de notación mensural a notación moderna, para después generar la música en piano. De esta forma, 500 años después de la creación del cuadro, hemos podido escuchar esta breve pieza renacentista escondida en él, que son así.
A part de que la sintonia parell que l'ha feta un nadó amb un organillo d'aquest portàtil, a part d'això, jo m'ho parí molt bé. Tots els mitjans de comunicació se varen fer ressò d'aquesta notícia, fins i tot Europa Press, a Televisió Espanyola, a noticiaris, etc. No? Oculta no ho estava, perquè es pot veure. Si no és que estigués darrere la pintura amb infrarojos, ni res estrany. De fet, no ha estat ni tan sols, crec, els primers que l'han interpretada. no deixa de ser curiós i interessant, és vera. Però, per exemple, en els anys 70 del segle XX, com a mínim, supos que d'altres també, però ja va haver un grup, era un grup espanyol en aquest cas, que la va interpretar. I va interpretar aquesta música que estava pintada a un llibre dins el quadre i també el cul, les nalgues, no, en el cul d'un home o d'una dona, que està com si fos esclafat per una arpa. Clar, la versió dels anys 70 va passar sense major història, però clar, amb el fenomen viral que pot ser internet és més fàcil. És interessant, clar, però el més sorprenent per nosaltres és el propi Bosco, perquè també aquest sí que és vera, és interessant. I ara és un cas, aprofitant per fer la darrera aturada publicitari, i d'aquí un moment més Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Txema Font. Som Balears, un programa que t'acostarà a identitats, costums i històries des d'un punt de vista més illenc que mai. Cada dilluns, de 10 a 11 del vespre, a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Continuem a Font de Misteris i IB3 Ràdio. Avui estem fent un especial dels oients, que estem tractant de rescabalar tots els missatges que tenim acumulats. Ara mos anem més enllà del nostre arxipèlag, Sergio, m'has dit.
Sí, ara, Txema, llegirem un parell de missatges de fora de ses illes, que són d'agrair també. En tenim un des de sud, des de Cádiz, que ens informa del cementeri de Sant José, que ho van escoltar al programa, a la web, i que ens diuen que ara fa uns dies, bé, ja fa més d'un mes també, va sortir publicitat al diari de Cádiz que el cementeri ja està gairebé buit i que l'únic que està quedant són uns pocets panteons i les fosses corresponents als bebès morts i a la memòria històrica.
En els bebès...
Robats, volia dir, no morts.
Robats, sí. Val. Sí, no, perquè m'ha sorprès. Un cementeri és el que sol tenir, morts. Supos que això, lo de la memòria històrica i lo dels bebès robats, és un tema més bé legal, no? I deu ser complicat es moure-ho, però està bé saber-ho. Dels fenòmens paranormals que suposadament hi havia i que en Borja ens va contar en aquest programa, no?
No, d'això no diuen res, només informen de com està el cementeri i ens passen el link del diari de cadis.es.
Bé, és interessant. Podríem cercar quan es va emetre aquest programa de cementeris, per si qualcú ho volgués escoltar.
Com ja te conec, ja ho he mirat. El programa va ser, a més, dia 1 de juny i va ser el segon que vam fer sobre els cementeris.
I en farem més de cementeris. De totes maneres... Diu de lluny, això, la nostra plana web fondemisteris.com se pot tornar a escoltar allà i sabreu de què parlem, d'un cementeri de Cádiz. Més coses de més enllà?
Des de Sud-amèrica, del Carib, ens diuen que les iguanes no són avorrides, que per què ho dèiem?
I ho explic. I a més me reafirmaré amb el que vaig dir. Però jo parlava d'aquí, de les nostres illes, ben llunyanes del seu hàbitat original, no? I on podem veure com hi ha gent que du iguanes a les beneïdes. Això va ser el motiu que van citar el tema de les iguanes, per les beneïdes de Sant Antoni. I ho vaig dir perquè un animalet d'aquell dins un terrari és avorrit i, a més, fa pena. O sigui, la persona que ens va escriure... ens va dir que n'havia vist des de grosses. Jo també n'he vistes. Ja dic qualque vegada que tenc família a Venezuela, res que dir ara de Venezuela, i hi ha un viatge que qualque dia es pot repetir, i ja dic que no entrarem a valorar tots els desastres que hi ha pel món. I a un viatge les vaig veure i me'n record particularment d'una ben grossota, perquè jo no era avorrit, era una autèntica bèstia aquella, amb una cua llarga. Bé, el que deia, és avorrida amb cautivitat, dins un petit terrari i fora del seu hàbitat, com és el cas de trobar-les a les nostres illes.
Bé, ja tornem enrere, perquè durant el programa que vàrem fer fa unes setmanes a l'entrevista a Pedro Ripoll, moltes són els comentaris que vàrem rebre, tots per felicitar en Pedro per la seva travessia i agraint que l'entrevistàssim. Ens llegim un parell. Namassa Barahona, Bertran, ens diu... Atlántico a remo és un dels llibres que més m'han emocionat en els últims anys. El recomano de tot cor. Gràcies, Pedro, per compartir amb nosaltres la teva experiència a rem enmig de l'Atlàntic durant més de 2 mesos. Fantàstic. Na Carolina Esteve va comentar al Facebook dient: genera experiència que ha contat el programa d'avui vespre. Moltes gràcies. I ara, canviant de tema, na Marta d'Esporles ens pregunta sobre la problemàtica dels misteriosos chemtrails. Quina incidència poden tenir per a la salut humana i quina explicació li donem des de Font de Misteris?
A veure, el tema de chemtrails són aquelles teles com a de fum, que tenen l'apariència de fum, que es veuen de tant en tant en el cel, després de que hagi passat un avió, i que hi ha qui pensa que és un sistema de control de masses, que ens fumiguen des d'allà dalt, que en tiren coses, no? I coses semblant bastant també conspiranoiques.
Si vous plaît.
Sí, seria raro venir a tu mateix.
Doncs a mi me sembla un rastre de condensació i res més.
Va, ho deixem aquí o ara o continuarà? Supos que continuarà. Vinga, continua.
Això és una cosa ben normal, eh? No hi ha cap misteri aquí. El vapor d'aigua es congela i els cristallets formen aquestes bandes. I ja està. I sí, alguns diran que alguns chemtrails són de colors perquè tenen més concentració de productes químics i tot això. Però la veritat és que no crec que variï pas l'explicació anterior. No tenim núvols de colors.
Sí, és vermell, és quan ha de fer vent.
Per cert, qualcú ha fet alguna... Ha fet aquestes anàlisis? El rotllo aquest de que duren més temps del que és habitual, doncs el mateix, no? Dependrà de les condicions meteorològiques del moment, durant el que han de durar, penso, eh? Que fan trajectòries estranyes, doncs, i com han de ser aquestes trajectòries en Times New Roman? Tampoc vull ser solemne, però només sembla que fumigar 10.000 metres d'altura sigui massa efectiu. Jo diria, que els deixants han augmentat sospitosament, doncs normal, hi ha més trànsit. A més, qui diu tot això? En què se basen? Ha existit cap entitat de solvència que hagi investigat aquest tema? A sant de què emmencinar el personal i per a què gastar-se tants diners quan ho poden fer a poc a poc? O més simple, no? Què penseu?
No, sí, perdó, carai. Marta, supos que t'ha convençut la resposta. Nosaltres no gosem dir res més.
És que aquí teníem una picabaralla dialèctica
ja
amagada.
Està. Sí, no, ja està, res. Jo no tinc res que dir, no, a més, jo penso exactament el mateix que tu, Penso que és vapor i punt, res més, vapor congelat, no? Un poquet. Val, ja està. Mos queden una altra vegada un munter de missatges. Sí. Bé, els anirem fent com puguem. Dones les formes de contacte, si vols.
I ja sabeu, si us voleu posar en contacte amb nosaltres, ho podeu fer de diverses formes. En primer lloc, a les xarxes socials de Facebook, cercant Font de Misteris, Twitter, cercant @FontDeMisteris, i el correu electrònic, fontdemisteris@ivetradio.com. I també podeu entre la nostra pàgina web, que és www.fontdemisteris.com.
Jo volia llegir aquell que mos varen enviar d'un testimoni ovni, que varen dir... Ai, quin desastre, jo volia haver llegit en aquest, i se m'ha passat. Bé, és igual.
No?
Sí, perquè era damunt de ses bolles, d'aquestes famoses bolles de foc. Mos varen enviar anònim, però troc que és interessant i bastant clar. Bé, paciència, res, bon hem d'anar, Romina, quan vulguis. Hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. Ara fa 20 anys, 1994, el grup mallorquí La Granja va treure una cançó. Encara la canten. De fet, ara mateix, quan acabi el programa, hi ha un concert de Pessoassi i de La Granja. Ara hi aniré. I ara aquesta cançó sona com un presagi, perquè quan gairebé no hi havia ni tan sols aquells llunyans i grossos telèfons mòbils, no? Aquells totxos caríssims, feixucs, i amb només una utilitat, fer de telèfon, no es podia ni enviar missatges, res, i ells, La Granja, ja deien: dale vida a tu vida, desenganxa-te de tu televisor, la mejor pantalla es tu imaginación, mira el cielo y respira, ya tienes cara de estar mucho mejor. Ara estem molt més que abans, massa pendent de ses pantalletes. Ens fa falta una miqueta, no?, de medicina natural, perquè som, com deien ells, esclavos de la vida en societat. Ho deien fa 20 anys. Pareix que ho deien un poquet per les xarxes socials, que hi ha massa sovint a la gent, no ho penseu? Bé, no sé, era una petita reflexió, tant se fa. Medicina natural, La Granja. Bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
On sal a tu vida. Dile al jefe que hoy no vas a trabajar. Ponle sal a tu vida. Pon a prueba su sentido del humor. Coge aire y respira. Ya tienes cara de estar mucho mejor. Dale vida a tu vida. Desengánchate de tu televisor. Dale vida a tu vida. La mejor pantalla es tu imaginación. Mira al cielo y respira. Ya tienes cara de estar mucho mejor. Medicina natural contra el mal sabor de boca. Medicina natural para esclavos de la vida en sociedad. Sal a tu vida, más vinagre y un poquito de licor. Ponle sal a tu vida, lo prohibido siempre tiene otro sabor. Prueba un poco y respira. Ya tienes cara de